La bici de la Lola és un àlbum il·lustrat amb segell sabadellenc que vol trencar tabús perquè les agressions sexuals a la infància deixin d'existir. Les autores del conte, Alba Barber i Laia Pibernat, amb la il·lustradora Judit Piella, volen ara que la història de la Lola es converteixi en un curtmetratge i per això aquest dimarts 25 de febrer obriran una campanya de micromecenatge a Verkami per fer-ho possible. Alba Barber, bon dia.
Hola, bon dia, Pere.
Des de quan teniu aquesta idea al cap de convertir el conte en un curtmetratge?
Mira, doncs la idea arrenca ben bé amb el conte, quasi bé. Vam començar a imaginar-lo com una pel·lícula. De fet, a la il·lustradora, el dia que vam contactar amb ella, no li vam passar ni text ni grups d'edats, li vam passar com un storyboard, així una descripció de pàgina a pàgina, com volíem tant els personatges, com els moviments, com els fons, com els colors, i li vam anar fent com una descripció fotograma a fotograma, i des del primer moment vam veure que això, una, per democratitzar les històries, havia d'arribar a tots els formats i a tots els públics, i vèiem també que aquesta història, des del seu llançament en format d'àlbum il·lustrat amb l'editorial Bellaterra, vam veure que tenia molta i molta i molta volada i vam entendre des del primer moment que s'havia de convertir també en una pel·lícula. De fet, ara sí, això sí, arrencant a treballar amb la pel·lícula va ser un any després de que hagués sortit en format d'àlbum il·lustrat. La Judit, la Laia i jo vam estar un any recorrent, bueno, de fet encara ara, des de l'abril del 2023, que duem més de 180 formacions arreu del territori català, Balear, Euskal Herria i Aragó, fent formació professional en comunicació i prevenció de les violències sexuals a la infància. I ja des d'això, des d'ara a l'abril farà un any que vam arrencar a treballar amb totes les autoritzacions, llicències, amb creació de l'equip per convertir això doncs, finalment en una història, en curtmetratge audiovisual.
O sigui, l'objectiu de fer-ho un curtmetratge és poder arribar a més persones, a més nens i nenes, en aquest cas?
L'objectiu és explicar aquesta història i que arribin tots els formats. Tots els formats que realment les persones amb diferents desitjos, gustos, possibilitats de lectura, possibilitats de visuals, etc., puguin accedir a aquesta història. I realment que tant docents com d'altres professionals, com famílies i com nens i nenes puguin accedir a aquesta història tant per llegir-la o per veure-la com per ser explicada o acompanyada.
Quin és l'objectiu econòmic d'aquesta campanya de Verkami?
L'objectiu econòmic és... aquesta pel·lícula és un híbrid entre animació i ficció, que per la gent que potser no toca tant el món del cinema, això vol dir una barreja, hi haurà, és un curtmetratge de 15 minuts, en què 10 dels minuts són rodats amb personatges reals, que és tot allò que ocorre sobre l'aigua, per dir-ho així, i tot el món oníric on la Lola es capbussa en el mar és conscient de l'agressió viscuda, la interpreta i troba les eines per comunicar-ho a la seva mare, tota aquesta part més onírica o de creació de record que hi ha sota l'aigua es fa amb animació 2D i 3D, per dir-ho així. Llavors, fer aquest híbrid val diners, perquè no fas una pel·lícula, en fas dues. D'una banda, te'n vas a rodar, que ens anem a rodar a Balears amb el cost que això suposa, de portar tot l'equip cap allà i material, i d'altra banda, treballem amb estudis d'animació, que l'animació és cara. Llavors, què vol dir això? Tots els professionals que hi ha en aquest projecte estan treballant inicialment de manera altruista. El dia demà, si hi ha diners, es repartiran per tothom. Però, al moment, tothom col·labora de manera altruista, malgrat que fer la pel·lícula en si val diners, per qüestions tècniques. Llavors, aquest Verkami, com es repartirà? El projecte, calculem que costa uns 150.000 euros, però de moment llancem una campanya a 10.000, no ens volem enganxar els dits, i tot allò que arribem a aconseguir, tot allò que va pel projecte. Evidentment, sempre hi ha una part d'impostos, malauradament en un Verkami, i se'n va una part a comunicació, com un 10% entre 10%, 15% entre Verkami i comunicació, i el 85% totalment per al projecte, per l'estudi d'animació, i per doncs, tot allò que aconseguim de més doncs, per poder llogar materials i portar-los cap a Balears, perquè els professionals treballin amb tots aquests materials.
Clar, jo imaginava que seria tota d'animació, tota il·lustrada com el conte. Està bé que hagi explicat aquesta part més tècnica de com serà el resultat al final per tenir-ne també una idea més clara. Però clar, això vol dir que us haurà d'acompanyar molta gent, hi haurà molta gent implicada en aquest projecte,
sí,
no?
Sí, realment han pujat des de l'inici, des de l'abril que vam començar a moure, han pujat al carro molt bons professionals de l'Acadèmia del Cine Català i també d'exterior. O sigui, l'assessor del guió és el Michel Gastambide, que és l'últim que ha treballat amb el Víctor Erice. El cap d'animació és l'Arnau Quiles, també conegut per pel·lícules com Chico y Rita. La muntadora Núria Esquerra ens acompanya, això sí, Belino Productions, que és una productora de Madrid que de moment ens fa com l'acompanyament que nosaltres, jo, és que sóc l'Alba i la Laia, som les directores però també productores que aixequem finançament i que armem tot el tinglado d'aquest projecte, però hi ha, evidentment, la il·lustradora Judit Piella, hi ha també la fotògrafa o directora de fotografia Júlia Gené, que és una bèstia part darrere la càmera, en Pol Fernández, sonidista, sí, realment han anat pujant al carro gent, Fernando Novillo, que és postproductor de so, i l'Alfred Tapscott, de música, també conegut per Un monstruo viene a verme, Lo impossible, Tadeo Jones. Vull dir que com s'ha armat un equip realment, un, preciós, i dos, molt canyero. I després, les actrius i els actors els deixem una mica més en intriga. De fet, no els posem a l'Albert Camus perquè serà una mica sorpresa, però també grans professionals.
I quan calculeu que durarà aquest curtmetratge, més o menys?
15 minuts, com he dit, 10 minuts de ficció, rodatge, i uns 3 minuts 40 d'animació.
I serà un curtmetratge que posareu, per exemple, aquestes 180 formacions que heu fet, o xerrades que també feu per famílies, per professionals. És un curtmetratge que podrà acompanyar tota aquesta part, això, més formativa, o que vosaltres també realitzeu?
Sí, la idea és precisament que aquest curtmetratge, tingui múltiples línies de comercialització, per dir-ho així. Comercialització i de pedagogia. D'una banda, a nivell de comercialització, es pretén moure per festivals nacionals i internacionals i també televisions i plataformes, però la gran gràcia d'aquest projecte és que és un projecte que ja té molta volada a nivell pedagògic, no? Per exemple, del llibre, la Generalitat de Catalunya va fer una compra de 8.000 exemplars, que 6.000 d'ells s'han repartit entre totes les escoles públiques de Catalunya, amb una guia de suport al professorat que trobeu online, que hem editat amb la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència, el Departament d'Educació, i d'altra banda, 2.000 llibres que s'han anat a la xarxa d'atenció a violències masclistes. Llavors, com té tanta com volada en aquest sentit, i a la història se sent, que nosaltres també la història, ara amb curtmetratge, pretenem utilitzar-la com un recurs més perquè ajuntaments, perquè empreses, perquè escoles, perquè, etcètera, etcètera, la utilitzin com a eina pedagògica d'una manera, amb un accés lliure. Per això, de fet, amb la campanya Verkami, una de les formes, d'una banda, en la campanya Verkami, plantegem que totes aquelles persones físiques, individuals o a nivell de família, vulguin aportar el seu gra, pala, galleda, el que sigui de sorra, doncs té la possibilitat de col·laborar amb un gra de sorra a canvi de, o altruistament a canvi de res, o bé a canvi d'entrades per al cinema, per les preestrenes, que posarem entrades al cinema a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Formentera, que és on es grava la Bici de la Lola, i també Madrid i Extremadura, o sigui, la gent podrà optar aquestes entrades, però també, en la línia del que deia anteriorment, escoles, busquem que escoles, empreses, entitats socials, administracions facin un patrocini i ajudin a fer possible aquesta pel·lícula, i el que els donem a canvi, més enllà d'un logo, per dir-ho així, a títol de crèdit de que han patrocinat la pel·lícula, el que els donem a canvi és exhibició pública, formació de les directores, no, que som nosaltres les formadores, però també que tinguin accés a una plataforma de visionat, perquè, per exemple, si l'Ajuntament de Diago, si l'Ajuntament de Rubí, doncs vol fer un patrocini d'aquesta pel·lícula, que doncs és el cas i és un plaer, doncs tindria totes les seves entitats o escoles del municipi, que cada cosa s'estableix en un conveni, tindrien accés durant 2-3 anys a un visionat de la pel·lícula per tot l'alumnat del seu municipi, no? Per exemple, i perquè els docents hi treballessin. Llavors és una mica, en lloc de, a continuació, haver de fer venda de serveis, per dir-ho així, el que estem intentant és que ja entitats i administracions pugin al carro prèviament, o escoles, ens ajudin a fer la pel·lícula i a canvi el dia de demà que hi tinguin accés lliure per poder-la treballar. Mm.
Volia preguntar per la recompensa, suposo que són aquestes que acabes de citar, no sé si n'hi ha alguna més.
Bàsicament és aportar un gra de sorra a canvi d'agraïments i un visionat online, aportar el gra de sorra a canvi de venir a la preestrena amb les directores i protagonistes en aquestes ciutats que he dit, a les quatre capitals de província, però també a Formentera, Madrid i Extremadura, i d'altra banda, això, el que deia, per entitats i associacions, o aportacions lliures a canvi de res, o aportacions a canvi de figurar com a patrocinadors, tenir una plataforma de visionat i poder rebre exhibicions en el seu municipi. Les escoles poden fer el mateix. Les escoles poden col·laborar amb aquest projecte i en lloc del dia de demà haver de buscar una entitat que els faci una formació en prevenció de les violències sexuals de la infància, doncs ja col·laboren amb aquest projecte i el dia de demà nosaltres anem a fer una formació al claustre de l'escola.
Per acabar, el més important per vosaltres, el que remarqueu més per acabar amb aquestes agressions sexuals dels infants és el fet aquest de trencar tabús?
Totalment, totalment.
I això què vol dir? Parlar més amb els nostres fills i filles o amb els infants que ens envolten? Que ells tinguin aquest clima de confiança?
Sí, parlar-ne bàsicament és la clau de l'èxit. Una de les coses que sempre expliquem en les nostres formacions és... D'una banda, la prevenció bàsica és abordar la temàtica o donar miralls en què les criatures s'emmirallin, perquè les criatures no tenen percepció del risc en relació a les violències. I és molt difícil quelcom... Normalment les persones que realitzen les agressions són persones dels seus... es diu, no? Un 85%, segons l'últim informe de Save the Children, el 85% de les persones que realitzen agressions són persones de l'entorn proper i el 50% de les agressions es donen en el si de la família. D'una banda, així per ordre correlatiu, l'avi, la nova parella de la mare i el tiet. Què passa? Que l'infant, vers aquella persona que sovint sent té una relació especial, pot sentir estima, amor, predilecció, el seu tiet superespecial, l'avi superespecial. Normalment, la persona adulta va intimant els vincles o va creant cada cop més proximitat en els vincles fins que s'arriba a l'activitat sexualitzada. O sigui, si a tu un monstre o un llop ve i se't menja, corrents aniràs a explicar-ho, corrents aniràs a buscar ajuda. Però, clar, precisament les criatures, els és molt difícil comunicar que poden viure un fet a una agressió sexual, perquè és molt difícil el no haver-hi una percepció del risc en la relació a la violència, la criatura, quan hi hagi aquell encontre amb la persona adulta, no llegirà cap risc en aquella relació de contacte, no llegirà cap risc en aquell encontre. I quan l'agressió succeeixi, la persona li serà molt difícil interpretar-ho. Per tant, és necessari, per prevenir les violències sexuals a la infància, generar miralls o generar recursos on les criatures s'emmirallin, puguin comprendre, puguin interpretar i tinguin molt clar què forma part d'una relació saludable entre una persona adulta i petita i què no forma part d'una relació saludable entre una adulta i petita, més enllà de que una criatura allò li provoqui agrat o desgrat.
Doncs bé, suposo que això és la punta de l'iceberg de com abordar tota aquesta qüestió, però bé, la volíem citar. En qualsevol cas, segurament, a través del llibre és una oportunitat, doncs, per obrir tot aquest món o tot aquest... trencar aquest tabú i començar-ne a parlar, i si no, a través de les vostres, doncs, xerrades i conferències, doncs, s'hi pot aprofundir molt més sobre això. Alba, moltes gràcies, molta sort amb aquest Verkami.
Gràcies, espera, un segon.
Digues.
Jo demanaria a la gent que ja... a la que escolti això, es connecti a la campanya, busqui Verkami la bici de la Lola, posi seguir la campanya, o si ja està activa la campanya, el dimarts dia 25, si ja és activa la campanya, doncs pugui aportar i sobretot ens ajudi molt a difondre-ho entre amistats, contactes i persones de referència o entre els seus entorns laborals i sobretot ens ajudi a fer córrer aquesta història. Tenim l'Instagram, la bici de la Lola, on també estarà tota la informació actualitzada.
Així ho farem, Alba. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Pere. A reveure.